Anna Erra, presidenta del Parlament de Catalunya, benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer parlar de Parlament.
Fa una setmana es va celebrar aquí al Parlament el debat de política general i s'hi van aprovar propostes a favor de l'amnistia i del referèndum. Creu que hi haurà amnistia i que com a mínim es fixaran les bases per a un referèndum?
Diríem que el Parlament de Catalunya sí que va aprovar una proposta de resolució i a més doncs, pactada entre dos grups parlamentaris com pot ser Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i la CUP amb bé de l'amnistia. No? Diria que era important que sortís aquest posicionament per continuar donant força, no?, en aquest treball que s'està intentant fer, no?, per qui vulgui ser president del govern espanyol, doncs donar, no?, aquesta possibilitat de l'amnistia. Diria que senzillament demostra, i es va fer patent, doncs, diguem-ne, amb el debat de política general, que hi ha un conflicte polític a Catalunya i que, evidentment, l'amnistia doncs, seria una bona primera, no?, partida per començar doncs, a solucionar aquest conflicte polític. I, evidentment, també que, lligat amb aquest conflicte polític, sí que va sortir aquesta petició d'avançar, no?, amb aquesta possibilitat de referèndum. Jo diria que és uns temes que això tenen sobre la taula, que ara s'està parlant. Jo veig molt bé aquesta discreció que s'estan, diguem-ne, negociant per avançar o no cap a aquest camí i veurem com acaba.
Creu que finalment hi haurà amnistia?
Bé, que està dintre en el tauler de joc, és una de les diguem-ne, demandes que s'ha de fer molt clara i diria que aquí també s'ha de veure, no?, la voluntat política d'acceptar-ho per part de qui vulgui ser doncs, president de l'Estat espanyol. Jo diria que les demandes que venien sobretot doncs, dels partits que ara tenen un rol doncs, important ho van deixar clar i llavors aquí també hi ha d'haver-hi, no?, la voluntat política d'acceptar-ho.
Vostè va ser elegida presidenta del Parlament el juny passat arran de la condemna a Laura Borràs pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. Creu que la seva antecessora hauria de ser inclosa en una eventual llei d'amnistia?
Diria que primer la importància que té l'amnistia sobretot és per solucionar un conflicte polític que hi ha temps, que dura aquí a Catalunya i que sobretot el que hem de fer és que es treballi i rumin, pensin quines són totes les condicions, totes les persones, tot el que hi pugui entrar dintre d'aquesta amnistia. Diguem-ne que nosaltres mai ens hem manifestat que això mai és una solució personal, mai hem de parlar de persones, vol dir que primer deixem treballar en quines condicions són l'amnistia i a partir d'aquí es veurà.
Una de les condicions que ha posat el seu partit Junts per Catalunya per investir Pedro Sánchez és aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. Veu factible que els 27 estats membres es posin d'acord i hi hagi unanimitat?
Aquesta és una gran reivindicació i que potser hem de veure la part positiva si ho aconseguíssim, no? Com a país, poder tenir aquesta oficialitat d'una llengua parlada per més de 10 milions de persones, no? Que milloraria molt doncs, aquesta llengua que potser el que ens hem trobat, el que deixa clar que no és una llengua minoritària, sinó que moltes vegades ens la volen minoritzar, no? I que constantment ha estat perseguida i castigada. Llavors, aconseguir seria un gran pas. Pel que em demanes, a veure si els 27 estats, clar, els arguments hi són i aquí tornem a ser-hi una mica, no?, aquesta capacitat negociadora que pugui tenir doncs, l'estat espanyol, perquè diria que els arguments de trajectòria per llei i per la gent que ho parla em sembla que està sobrat.
Ara que es debat l'oficialitat del català a Europa i que el Congrés ja es pot parlar en qualsevol de les llengües cooficials, li sap greu que l'ús del castellà vagi creixent a l'hemicicle, al Parlament de Catalunya?
Diré que l'important és que el català és la llengua, sobretot oficial, i més parlada doncs, en el Parlament de Catalunya, i el que sí que hem d'acceptar és que puguem sentir, evidentment, castellà, com també a vegades podem sentir aranès. No? Nosaltres sempre defensarem doncs, que el català sigui la llengua més parlada, però, evidentment, n'hi ha de cooficials i nosaltres això doncs, no hi veiem cap inconvenient.
Per tant, no és un problema l'ús, diguéssim, del castellà a l'hemicicle.
Diria que el que sobretot ens hem de preocupar és que en general l'ús social de la llengua al país està perdent. Evidentment que tenim un país en què hi ha més d'una llengua, però el que hem de vigilar és que sobretot doncs, els que l'ús del català no és allò de que es vagi perdent i que fins i tot en molts àmbits a vegades no puguis, allò que diuen, no? Parlar les 24 hores al dia si pots parlar en català, no? I et trobes doncs, a vegades que amb administracions, amb institucions, amb llocs et costa utilitzar el català. Jo diria que el que hem de fer fort és que la gent el pugui fer servir, el pugui trobar en tots els àmbits i sigui el més normalitzat possible.
Des que va accedir el juny passat al càrrec de presidenta del Parlament, de segona autoritat de Catalunya, com s'ha trobat la cambra catalana? Per exemple, doncs, hi ha un govern en clara situació de minoria parlamentària, això com es gestiona?
Bé, una de les coses que puc veure doncs, en aquest hemicicle, en aquesta distribució de com ha quedat no, el govern i tot el que és l'oposició, és sí que és veritat que en aquesta cambra de 135 diputats tenim un govern només de 33 i que sí que en alguns moments es veu la dificultat no, potser d'aprovar alguna colla de coses degut a la seva debilitat, podríem dir, de nombre, no? amb quantitat de diputats. Diria que aquí és on es veurà aquest salt que ha de fer la política i que volem que sigui el Parlament, no? Un lloc doncs, de parlar, d'enraonar, de dialogar políticament i d'arribar a acords. Potser és aquí on s'haurà de veure més no, el que és a fer política de veritat no? I aconseguir doncs, que els màxims de consensos quan sobretot el qui porta el país doncs, és un govern que només aquí hi ha una representació de 33 diputats.
Creu que podrà acabar la legislatura com a presidenta del Parlament? Ho dic per la situació de minoria parlamentària en què es troba el govern.
Clar, aquesta sí que és una decisió que jo no tinc. També és veritat, diguem, que jo he agafat el càrrec en mig mandat, vol dir que tampoc em pensava arribar a ser presidenta del Parlament, però sí que això està ben bé a criteri del president de la Generalitat. Nosaltres, diguem-ne, teòricament doncs, ha de durar fins al que seria el febrer del 25 i a partir d'aquí és decisió del president de la Generalitat.
Una de les lleis més importants de qualsevol govern són els pressupostos. Si ens fixem en els tempos parlamentaris, podríem dir que el govern va tard per aprovar-los, perquè ja s'haurien d'haver presentat. Creu que hi haurà pressupostos que es prorrogaran?
Bé, aquest és, com deies, no? Una de les principals lleis que s'aproven aquí. Sí que és veritat que ha costat sempre no? que es portessin potser en el temps que normalment, que seria doncs, diguem-ne, fer-ho ara per poder començar l'any que ve, doncs, el curs següent, ja amb els pressupostos aprovats, i em sembla que diria que potser només es va aconseguir el 2021, no? que serien els pressupostos del conseller Giró. I ara, doncs, bé, es va una mica justet i no sé si aquí, això sí que hauria de saber-ho més, doncs, diguem-ne, el president o la consellera d'Economia, no? Si és per qüestions, diguem-ne, de buscar consensos, acords, i d'aquí que puguin acabar, doncs, decidint de que fan, els prorroguen, no? Això sí que nosaltres, jo com a presidenta del Parlament, no tinc la informació, nosaltres estarem preparats per si el govern ho porta i al final es veurà, doncs, quina és la decisió que han de prendre, si han aconseguit no, aquesta habilitat política que et comentava d'aconseguir doncs, ser doncs, generosos políticament per arribar a consensos o bé s'han de prorrogar.
Parlem ara, si li sembla, d'uns altres pressupostos, els del Parlament, que aquests sí que els coneix de primera mà. Ja tenen el vistiplau de la mesa, però si mirem aquests números sí que veiem que hi ha un increment anual de gairebé 850.000 euros per al tema dels assessors dels grups. Era del tot necessari incrementar aquesta partida?
Veure, aquí sí que és una decisió que ve de temps, que s'ha donat, doncs, diguem, el vistiplau en aquestes meses últimes, de que ja hi havia doncs, un consens amb la majoria de partits doncs, que formen part del que és la formació polítiques del Parlament de Catalunya, en què semblava doncs, que havíem de donar més garanties, més possibilitats als grups parlamentaris i sobretot quan fins i tot ho comparàvem amb el Congrés espanyol, no? Semblava doncs, que hi havia el criteri de que si vols fer doncs, política, seguir tot el que és els procediments de què fan els diputats i tot el, no, el que requereix la funció parlamentària, doncs calia doncs, tenir doncs, bueno, més ajuda o més assessors, i ens va semblar doncs, amb aquest acord que potser el que agraeixo més és aquest consens en general polític, és que es va semblar doncs, que es havia d'equilibrar i per això s'ha doncs, acceptat i s'ha tirat endavant.
És a dir, que s'han homologat, diguéssim, els barems del Congrés dels Diputats d'altres cambres.
Exacte, potser aquí anava, hi havia un dèficit, aquí estava una mica per sota i va semblar, doncs, fent un estudi, perquè quan es va prendre aquesta decisió es va fer doncs, un estudi d'altres cambres i veure una mica doncs, com es cobrien les necessitats amb diverses altres cambres parlamentàries, i va semblar doncs, que aquí estàvem per sota i es va veure bé doncs, equiparar.
Un dels debats eterns, si podem dir, aquí al Parlament és si els diputats i diputades han de cobrar les famoses dietes, aquests complements que cobren per desplaçament. Vostè què en pensa d'això? S'ha de regular d'una altra manera?
Bé, aquí ha estat un tema, diguem, que s'ha portat molt a parlar, a discutir, i també hi ha tot un treball d'anàlisi, no?, amb altres cambres parlamentàries també, doncs, de com se soluciona aquest tema o quina és la millor proposta que es pugui fer, i al final el que s'ha acordat, i em sembla que és el més coherent i fins i tot doncs, que ens donarà un temps per estudiar-ho, per parlar-ne i per acabar de prendre doncs, les millors decisions, es crearà en breu una comissió de treball amb els diversos doncs, representants dels grups parlamentaris de la cambra per buscar, no?, quina és la millor distribució en les retribucions, com ha de ser al final tota aquesta admissió, no?, de les dietes d'indemnitzacions de viatges, i a partir d'aquí per fer tot aquest temps fins que s'acabi doncs, el mandat, aquest treball amb aquesta comissió, per començar el mandat que ve ja amb la nova distribució, amb la nova proposta que surti doncs, d'un consens de tot el que són els grups parlamentaris de la cambra.
Per tant, es reformularà amb el consens de tots els grups aquest sistema de cobrament de dietes?
Sí, es reformularà o s'acordarà, s'ha de veure, és a dir, jo sé que encara no em vull posicionar perquè vull donar doncs, tota la llibertat, no?, de que sigui un grup de treball que puguin doncs, estudiar altres cambres, quina és la millor manera, com es pot en el fons prestigiar la figura de diputat també, perquè a vegades sí que s'acaba doncs, deixant com si la feina doncs, va lligada amb un sou, no? I em sembla que també hem de prestigiar la política de que qui fa de polític i fa de diputat és allò de que treballes, no?, les 24 hores del dia per al teu país. Llavors també a vegades no ho hem d'acabar doncs, minoritzant només amb un sou, no? Però per això vull dir que vull que es valori bé, que es treballi bé i amb la voluntat, això sí, el compromís sobretot, que el mandat que ve ja es tingui la proposta.
Quin és el seu principal repte com a segona autoritat del país?
Un dels principals reptes diria que sobretot és acostar el Parlament a la ciutadania. Jo diria que un dels grans reptes que tenim els polítics és que la política la veuen lluny. Jo sí que vinc del món local i potser és diferent, no?, perquè el món local, l'alcalde, l'alcaldessa sempre és la primera porta, no? Però sí que és veritat que institucions que es veuen més llunyanes, com pot ser doncs, el Parlament, diria que tenim aquesta necessitat, no?, d'acostar. I com ho podem fer acostar? Doncs una és obrint les portes d'aquest Parlament, l'altra acostant la meva figura o fins i tot diputats doncs, anant pel territori, no?, escoltant a la gent, entendre que representem, no?, el que és la sobirania del poble de Catalunya. I l'altra potser també és tocar temes que en aquest moment siguin claus també de país, no? I per exemple, doncs, en breu nosaltres ara farem doncs, unes jornades parlamentàries doncs, que va lligat amb el que és la intel·ligència artificial, no?, que està de gran debat i que diria que és una de les coses que hem d'enfocar, no?, tant pels temes que puguin ser socials, educatius, com també per la pròpia democràcia, no? I diria que això també ens fa acostar, no?, a la ciutadania, que vegin que ja anem endavant, que posem aquests temes per preparar-los doncs, per enfocar doncs, la societat del futur.
Durant aquests últims anys la Mesa ha estat molt en el focus, diguéssim, de la justícia per tot el tema del procés independentista. Ara sembla que respiren més alleugerits a la mesa del Parlament, però en cas que es plantegés una desobediència, que és una majoria parlamentària àmplia per fer avançar el país nacionalment, vostè estaria disposada, si calgués, a desobeir?
Diria que primer hem de... Jo sempre quan parlem d'aquest tema, potser el que em sap greu és que es parli en el fons a vegades de desobediència, no? En aquest Parlament s'han aprovat coses que moltes vegades no hem pogut ni complir i quan havien estat amb gran consens polític de molts partits, no? Llavors potser el que sap greu és aquesta judicialització que sempre ens han fet de coses aprovades aquí o de decisions, no? I potser hauríem de posar el focus aquí a vegades més que parlar de desobediència, no? I senzillament a mi em sembla que ara estem en un altre moment polític que s'ha de veure en cada moment com es viu i senzillament jo sempre estaré al costat del que defensin i aprovin la majoria doncs, de partits que hi hagin en la sobirania del que és el Parlament de Catalunya.
Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Amb quin diputat o diputada, que no sigui del seu grup parlamentari, compartiria una sobretaula distesa?
A mi em temptarien potser dos tipus de diputats, quan dic tipus, potser per temes, qualsevol d'aquells que poguessin parlar d'educació, potser perquè és un tema que a mi m'apassiona i ha estat una mica la meva vida personal, i de l'altra també, que és l'altra part de vida meva, potser doncs, tots aquells que venen també del món local, no? Perquè sempre aquest doble barret de diputat i ser regidor, ser alcalde, encara et fa més proper a la realitat del país.
Enyora la seva etapa d'alcaldessa de Vic?
Doncs, un moment sí, s'ha de dir que és una vida molt apassionant, que t'absorbeix moltíssim i a vegades tens molt mal de caps, però també jo he de dir que m'he sentit estimada i, evidentment, poder treballar sobretot per la ciutat, no?, que has nascut i has viscut és apassionant.
Recorda que volia ser de petita?
Doncs a mi, sobretot, hi havia dues coses que m'agradava. Una, el que va ser la meva professió, que és ser professora. Sempre m'ha agradat molt estar amb joves i el món educatiu. I l'altra, potser perquè també era una altra gran afició, poder acabar sent doncs, una gran jugadora de la NBA de bàsquet.
Abans de fer el salt a la política, vostè ja va despuntar com a jugadora de bàsquet. Diuen que tenia talent, encara hi juga.
Ara hi ha dues coses que no em deixen encara jugar-hi. Una és l'edat, això hi vas perdent, i el ritme polític em ha fet doncs, diguem-ne, que no pugui tenir el cos en forma com estava. Però sí que ha estat una de les meves grans passions.
Quina injustícia social l'enerva més?
Injustícia social, jo diria doncs, que potser hi ha... gent de la societat que a vegades no podem recuperar del tot, no? M'agradaria potser doncs, un dia sentir algú que parlava que com hi ha malalties terminals, també a vegades hi ha socials terminals, no? I a mi el fet que hi hagi gent que perdem, no? Doncs aquest és potser el que em sap més greu, no? M'agradaria una societat més justa i equilibrada.
Té algun paisatge favorit?
Tot i que soc d'interior, el mar.
I ja per acabar, completi aquesta frase, el que més m'agradaria del món és...
El que més m'agradaria del món és que la gent rigués més.
Anna Erra, presidenta del Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
A vosaltres, molt de gust.